reclama el peix etiquetat a l'Escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
El quiosco viu al PC, a tauleta també, setmanari de la d'Empordà, Empordà va amb tu. Actualitat i esport, oci, cultura i opinió, setmanari de la d'Empordà va amb tu.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Vine a descobrir el Maram, centre d'interpretació del peix de l'Escala.
Viuràs una aventura nova. Visita lliure, visites guiades concertades per a grups, cursos, tallers, exposició de corculles, botiga de records, botiga dels pescadors.
Ens trobaràs al Moll Pesquer, al costat de la llar de pescadors.
Per contactar amb nosaltres, truca al 972 77 16 66, info@maram.cat. I no oblidis visitar el nostre espai web, maram.cat, amb les últimes novetats.
El Maram és obert tot l'any. T'hi esperem.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dimarts 16 de desembre, m'agradaria començar el programa parlant una mica d'economia. Si ahir obríem el programa posant sobre la taula la inflació en el sector alimentari i l'auge de la pobresa, tot analitzant com ha augmentat en els últims 5 anys la cistella d'aliments bàsics, avui m'agradaria que ens fixéssim en els sous i la gran bretxa salarial que es perpetua des de fa temps. I és que els directius amb els sous més alts d'Espanya cobren 111 cops el salari mitjà dels seus treballadors. Segons el darrer informe, les bretxes salarials de les grans empreses, publicat aquest dimarts per Oxfam Intermón. Una diferència abismal, més si tenim en compte que els empleats d'aquestes grans empreses guanyen un 63% més que la mitjana estatal. És a dir, que la diferència entre el que cobren els grans directius i el salari mínim interprofessional encara és més elevat. L'empresa amb les diferències salarials més importants és el Banco Santander, on el primer executiu va percebre 367 vegades el sou mitjà de l'entitat aquest 2025. Les dades mostren que l'economia espanyola ha augmentat, el PIB ha pujat un 4,74%. Ara bé, això no s'ha repercutit en el poder adquisitiu de molts ciutadans. Gairebé un de cada tres considera que els seus ingressos anuals no li permeten portar una vida digna. I és que més de la meitat dels assalariats cobren com a màxim 1,5 vegades el salari mínim interprofessional, que ara és de 1.184 euros bruts al mes en 14 pagues. És a dir, més de la meitat dels assalariats no superen els 2.000 euros anuals. I així es fa molt difícil fer front a totes les despeses que genera una vida digna. Alimentació, habitatge, llum, aigua, etc, etc, etc. Per tant, un any més, les dades revelen que mentre uns pocs continuen enriquint-se, els treballadors de base continuen sobrevivint i fent malabars per poder estalviar o simplement per poder arribar a final de mes. Comença a ser hora que les diferències de salari s'ajustin i s'adecuin a la realitat. Oxfam proposa en el seu informe establir una ràtio màxima d'1 a 20 entre el sou més alt i el sou mitjà de les grans empreses. I és que hem de ser conscients que el gran empresari no és res sense la seva plantilla de treballadors rasos, que és qui fa que l'engranatge segueixi funcionant i que aquest empresari es pugui enriquir. I ara sí, després d'aquest petit apunt, comencem el Més Calent a l'Aigüera fent un repàs de tot el que tindrem avui. Revisarem l'actualitat del camp amb l'enginyer agrònom Pere Puigbert al Temps de Terra i descobrirem per què ens fa mal l'esquena i com podem evitar aquest dolor amb el fisioterapeuta Oriol Pérez del Centre Mèdic 4 Elements, que ens ho explicarà al Parlem de Salut. El punt musical avui el posarà el vermut musical d'en Paco Torres, que ens descobrirà la trajectòria de Sandro Giacobbe. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però anem a fer un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, la Lali Giné. Bon dia, Lali.
Bon dia i bona hora. O, bueno, no, això de bon dia és un dia, perquè, clar...
Avui no ho veiem gaire, que és un bon dia.
No sé, no, tu t'hi has vist quan has sortit de casa? Has vist per on t'anar? Perquè llavors has estat brújula.
A casa meva no hi havia boira, però quan he arribat aquí a l'escala no veia res.
Per l'amor de Déu.
No veia absolutament res.
Estem com si estiguéssim a Vic. Exacte. Com si estiguéssim a Vic, per favor. Exacte. No. Molt bé, no, ja tenim els bigatans aquí, no cal que ens porteu la boira. Molt bé.
Vinga, va, actualitat.
Actualitat. Mira, parlem de renaturalització de l'escola Empúries. S'acapara més de la meitat dels vots dels pressupostos participatius. Hi ha hagut resultat, hi ha hagut votació.
Aquest procés que ja fa mesos que tenim aquí engegat.
I finalment, doncs, hi ha hagut una sèrie de propostes que han guanyat més vots. Aquest és el que més, amb, diguéssim, la renaturalització dels patis de l'escola Empúries. També els marcadors LEDs del pavelló municipal. Mm-hmm. Ha estat una altra de les propostes que s'han dut vots. I una barana d'accés a la platja de les Barques són les guanyadores dels pressupostos, com dèiem. En la fase final de votació hi han participat més de 1.000 persones, amb un increment del 173% respecte a l'any anterior, l'edició anterior d'increment de pressupost. Parlarem.
Sí, anava a dir que està bé perquè és molta més participació que l'any anterior, però 1.000 persones respecte als habitants de l'escala em sembla poc participatiu.
Bueno, perquè potser la gent, doncs, no sé, al final es desencanta d'aquests processos. Veient quin tipus de... No ho sé, és que...
Mira que és una oportunitat, no?, per decidir cap on van els diners del teu poble.
Sí, en teoria sí, en teoria sí. El que passa que, bueno, que potser, doncs, les propostes que presentem...
Clar, però les propostes les presenta el mateix poble. En una primera fase.
En una primera fase, sí.
Sí, una presentació de propostes.
Sí, no ho sé, és veritat que...
Desafecció, una mica de desafecció.
Desafecció, tu ho has dit. Desafecció, llavors, doncs, els motius no te'ls sabria dir, vull dir, sincerament. Aquí estan els sociòlegs i els... els politòlegs, allò, intentant esbrinar què passa, perquè és a nivell general, no només passa a l'escala, això.
No només municipal, sí.
Va.
Som-hi, què més?
Parlarem de la Biomarató, una campanya de ciència marina ciutadana que ha observat per primer cop flors de posidònia a Cala Montgó. Això ha sigut a primers de setembre. L'escalfament de l'aigua del mar està al darrere d'aquests canvis ecològics i l'aparició de noves espècies tropicals.
Per tant, una posidònia que ha florit molt més abans del que tocaria,
del que li,
no?,
tocava, en un lloc que no se sol d'això, i, bueno, i el canvi climàtic que està pel mig, com per variar, no?
Tots aquests canvis, veurem per què ha passat això a l'informatiu.
Perfecte. Doncs va, més cosetes també. L'Associació de Veïns del Camp dels Pilans, les Corts, tanquen la seva programació anual amb la tradicional cantada de Nadal, mm-hmm, val? Un concert que enguany ha comptat amb el Cor Indica, estan fent tour, estan fent allà, estan a tope.
Venen la seva gira de concerts de Nadal.
Vamos, això ni oques grasses.
No. Home, aquest cap de setmana els hem sentit dos cops, el cap de setmana que ve tornen a tocar. El cap de setmana passat estaven
ja
a l'Armentera.
Ja estava, correcte, vull dir, estan que no paren.
Estan que no paren.
Bueno, doncs això. Total, que han anat al Camp dels Pilans i allà han estrenat el tema Nadal a l'Escala d'Ernesto Llero, que ja parlant amb ell alguna vegada i ja ens ha dit que, bueno, fa un repertori molt tradicional, molt conservador amb
molt
el que feia amb
mare,
en Ramon, però també hi ha afegit el seu, hi va afegint a poc a poc el seu,
la el seva, seu granet de sorra, està molt bé, està molt bé.
Vinga, va.
Aquesta Nadala nova, no? Com has dit que es diu?
Que la Nadala es diu Nadal a l'Escala.
Ah, mira.
Sí, no és original, no?
Molt vocal, no?
Molt vocal, exacte. No, doncs molt bé. I com que també estem parlant de Nadal, també parlarem de les quines del Cert.
Ja comencen.
Que ja està està, les tenim a les portes, val? És la nova temporada que començarà aquest cap de setmana, ja amb l'èxit de tradició d'edicions anteriors, per tant, ens marquem això, que seguim tenint èxit. La primera quina es farà aquest diumenge a les instal·lacions del CERT, pròpiament, no? A partir de les 6 de la tarda. I la darrera, com sempre, també tindrà lloc el 6 de gener, coincidint amb el sorteig de Reis.
Amb el dia de Reis. Si vols, podem organitzar el sorteig.
El dia 6 no hi ha sorteig,
El dia 6 cadascú obre els seus regals a casa.
És el que ens toca, vale, el que ens ha tocat. Molt bé. En total seran 6 sessions amb quines que comptaran amb diferents premis, amb lots de regals i sorpreses pels participants i pels guanyadors, els que guanyin.
Sí, perquè els participants si no fas quina, jo crec que no tenen res.
S'enduen els quicos del bat de moro que fem servir per marcar el número, però cap cosa més. Llavors, si tu el vas recollint amb una bosseta, després et pots fer palomites, però bueno, a part d'això...
No sé jo,
Jo no ho faria, però...
Però bueno, sempre el pots donar a les gallines, si tens.
També, sí, potser serà més encertat, és veritat.
Som-hi, anem als esports?
Anem als esports amb la nedadora del Club Natació L'Escala, Carme Frigola, que ha tornat a l'Europeu de Polònia amb una medalla de bronze. Ha estat tercera en els 400 lliures, la modalitat més 60. Frigola no ha estat l'única nedadora que s'hi ha desplaçat. També han competit Laia Martínez i Quim Silés.
Molt bé, per tant, nedadors d'aquí a L'Escala que se'n van cap al món,
Exacte. Aquests els hem vist ja sovint en diferents reportatges.
Sí, els hem seguit en diferents campionats.
Que són gent molt activa, bueno, nedadors allò molt... Sí.
Sí. Doncs... No, tenim molt bons esportistes d'aquí a L'Escala.
Exacte, fantàstic.
I està bé que parlem una vegada també d'altres esports.
Home, i tant, que no parlem de futbol.
Futbol, bàsquet i club tenis taula. Sempre parlem del mateix.
Exacte, no, tenim nedadors i a més nedadors que estan en competicions internacionals importants, en la seva categoria, òbviament, però bueno, que van, home, van a voltar el món i van a conèixer...
I que porten L'Escala al món, no?
I que porten L'Escala al món, són ambaixadors escalencs, no?, en aquest sentit. Molt bé, doncs...
Acabem amb el temps.
Amb aquesta sorpresa, boira espessa...
No calia, ja ho sabíem.
Potser per això no, però ja està. Que s'anirà aguantant, això anirà aguantant.
Sí, molts dies més, segons
ens vegi. Bueno, no, a veure, en Sergi ens diu, panorama insegur al vespre i nit, i que demà s'aclarirà molt més, amb moltes més estones de sol. Jo espero que sí, perquè porto la gossa a la perruqueria, que sigui per lo menys perquè no li caigui el xàfec a sobre quan
pobreta,
surti, no?
Sí.
Pues estaria bé.
Visiteta, no cal que la tornem
embrutir. No cal que la tornem embrutir amb aquest temps, no? Doncs ja està.
A veure si et deixen portar-la tranquil·la. I a veure si en Sergi pot fer rentadores, perquè el primer que ha dit quan ha obert-lo i avui és hem de fer rentadores.
Jo també, se m'està acumulant la roba allà. No, si és que... No.
Tenim un problema.
Total, que haurem d'aguantar una mica més aquesta boira, però demà sembla que la cosa escampa.
Perfecte, Lali. Ens ho amplies al punt de la una i avui tenim també
tertúlia.
I avui tenim tertúlia,
la plaça política. Ja veureu de què parlarem. És l'última de l'any. O sigui que...
Avui s'ha d'aprofitar. Tothom que truqui.
Va d'eleccions el tema.
Va d'eleccions?
Sí, va de seus electorals. Ja veureu el que...
A veure què dona de si. Doncs ens trobem a la una, Lali, gràcies.
Vinga, allà estarem.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
I per continuar hi posarem una mica de música i avui ho farem amb Quan no brigui aquest món, de Cesc Freixes.
Les abraçades se t'han dut lluny com el vent, invisible com les trampes, m'ha ferit a mi també. Sense poder acomiadar-me, se t'emporta lentament. Et dono un cercle d'esperança, el lloc més gran per retrobar-te, que tinc més besos que paraules. Et dono
dono les mans, et dono el meu cor, la meva calor. Quan no brilli aquest món, t'enyoro i t'abraço, et dono el record, seré la claror que fa fora les pors. Et dono les mans, et dono el meu cor, la meva calor. Quan no brilli aquest món, t'enyoro i t'abraço, et dono el record, seré la claror que fa fora les pors. Em pregunto si tu em sents. Tens l'hivern al teu esguard, d'horitzons subtils desfets. Puc convidar-te a ballar, pots escapar del no res. Potser t'ho puc dir cantant, pots sentir la meva veu. Et dono un cel clar d'esperança, el lloc més gran per retrobar-te. Et tinc més besos que paraules. Et dono les mans, el meu cor, la meva calor. Quan no brilli aquest món, t'enyoro i t'abraço, et dono el record, seré la claror que fa fora les pors. Et dono les mans, et dono el meu cor, la meva calor. Quan no brilli aquest món, t'enyoro i t'abraço, et dono el record, seré la claror que fa fora les pors. Et dono les mans, et dono el meu cor, la meva calor. Quan no brilli aquest món, t'enyoro i t'abraço, et dono el record, seré la claror que fa fora les pors. Et dono les mans, et dono el meu cor, la meva calor. Quan no brilli aquest món, t'enyoro i t'abraço, et dono un record, seré la claror que fa fora les pors.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Temps de terra, amb l'enginyer agrònom Pere Puigbert.
I ara és moment de parlar de fruites i verdures amb l'enginyer agrònom Pere Puigbert, propietari de Fruites Núria. Pere, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
A veure, Pere, avui m'has comentat que volies parlar d'actualitat del camp. Com esteu al camp avui en dia?
Mira, vull explicar una mica com està tot, en qüestió d'aigua, en qüestió de virus i malalties, no, perquè al camp anem depenent molt del que passa fora i a l'hora de les normatives, no?, que ens fan ballar el cap, tant les normatives de la Unió Europea com les normatives que ens apliquen els governs d'aquí.
Uh-huh.
En referent al de terra, ara ha anat molt bé aquesta puja que ha fet, perquè ara els camps, el que hi ha, si passeu en cotxe, veureu que són sembrats, que s'han sembrat fa un mes, dos mesos, i aquests els veus verds, i també la colza, que veurem aquesta primavera florida de groc. Ara és el que hi ha al camp, aquesta pluja, aquests litres que han caigut, ha anat molt bé, en Sergi ho sabrà més bé que jo, si seguirà ploguent o no, però això és una cosa fantàstica referent al camp. Hem acabat de collir totes les pomes, s'ha acabat de collir les olives, ja podeu gaudir d'oli nou, bo, pràcticament tots els trulls. Nosaltres també fa uns 10 dies que ja tenim oli nou a les nostres botigues i, per tant, bones notícies fins aquí. També les nous, els vam collir. Però, clar, què passa? Hi ha altres coses que a vegades afecten a la marxa de les empreses.
Uh-huh.
Com ara això que està passant, que ara sembla que no se'n parla tant ja, però que ha sigut molt greu, i és molt greu a festa africana.
Sí.
Això aquí ja ho saps que depenem molt, potser massa i tot, de la ramaderia del porc, però és que molts pagesos no podríem subsistir si no tinguessin a l'hora dels camps, perquè pensa que tot els cereals, perquè tu et facis una idea, van al mateix preu de 30 i 35 anys enrere.
Mm-hmm.
Imagina't qui podria viure amb el sou de 30 anys enrere al nivell que s'ha posat la vida.
No,
per
és
tant,
molt complicat.
El porc sí que s'ha anat pujant de preu i que es guanya bé la vida als que tenen porcs, però ara els hi ha sortit això, que no saben, no sé si ho sabrem mai, de la pesta aquesta africana, que jo havia vist quan era més jove, aquí ho vam agafar aquí a Ventalló, amb unes quantes granges, i encara tinc el record, com passo per aquelles granges, recordar que tots els porcs d'aquelles granges els van sacrificar, i veies aquells pivots de porcs morts allà, que els carregaven per incinerar, vull dir, unes coses que fa una pena, doncs espero que, i desitjo de tot cor, que no entri a les granges aquest virus, que han trobat en aquests senglars, que no entri a les granges, perquè seria una catàstrofe per tot el sector porcí. Però ja et dic, hi ha lleis que a mi aquests dies que jo ja sé que hi són, però que si t'ho explico a tu i als nostres oients, diran, no pot ser. Mira, la comunitat europea, perquè vegis, en el meu sector, que és el que jo conec, les caixes de fruita, aquestes que veieu, que posa fruites Núria o fruites X o l'altre,
sí.
Aquestes caixes de fusta o de cartró només són d'un sol ús.
Uh-huh.
Un sol ús vol dir que només es poden fer servir una vegada i han d'anar cremades o destruïdes, encara que estiguin perfectes.
No les podeu reutilitzar?
No, està prohibit. Però jo, com que a mi a vegades hi ha normes que no m'agraden, els he transcendit alguna vegada. I llavors jo, amb algun noi que d'aquests que no tenen feina, que es guanya la vida recollint caixes, recullen caixes d'altres comerciants que compren les pomes nostres a Barcelona, i els recullo, que són caixes noves, només hi han posat una vegada les pomes, s'han buidat. Doncs, i els tornava a reutilitzar. Doncs vam tenir una inspecció de la Generalitat i ens han posat una multa de 10.000, un euro, que és la mínima, perquè la màxima són 150.000 euros, per fer servir aquestes caixes, que llavors nosaltres donàvem feina amb una gent i nosaltres els compràvem a meitat de preu de noves, d'alguna manera tornes a donar una vida útil en aquella caixa que era nova, només havia servit Doncs això és una de les bestieses que hi ha.
Quin és el pretext perquè no es puguin reutilitzar aquestes caixes?
El pretext perquè no es puguin sortir és perquè no hi hagi cap patogen que hagi pogut contaminar aquella caixa amb aquest primer ús.
Uh-huh.
Però penso que la poma és una cosa que hi posem un paper de cul nou, és a dir, no hi ha res. Bueno,
clar, que la fruita no està directament en contacte amb la fusta, no?
No. Són coses que estan dissenyades des d'un despatx per un país molt i molt ric, per una gent molt rica, que poden permetre llançar setmanalment 4 o 5.000 euros de caixes anar a tornar-los a comprar, perquè la gent no els recuperaria.
Uh-huh.
Llavors, una altra cosa que ens han posat 110.000, un euro, dues muntes, és perquè venem en el públic, o havíem vengut, perquè ara no ho fem perquè tenim por, pomes que es tenen, són lletges de pell.
Uh-huh.
És a dir, la poma lletja de pell ha d'anar llançada.
Ostres.
O ha d'anar per fer suc, només, o bé per destruir-la, quan hi ha massa. És a dir, això són normes europees, i és la llei. I aquesta llei comporta aquestes sancions, perquè aquestes noies van veure que hi va haver una senyora que va venir i diu, vull pomes per fer suc. Mira, aquestes d'aquí. Això no ho podem vendre. Ho hem de vendre amb una fàbrica que porti un nom i hem de justificar-ho amb una factura conforme ho hem venut. Com que no ho podíem justificar, perquè ho veníem aquí i està prohibit, doncs ens han sancionat. Perquè vegis, és a dir, m'he desfogat una mica, perquè els nostres clients vegin aquesta incongruència, és a dir, a la gent pobra que no pot pagar la poma 2 euros, compra una poma 50 cèntims que té la pell tacada, una mica lletja, que se la pot menjar i li pot salvar el seu menjar de cada dia, doncs això està prohibit. S'ha de llançar aquesta poma perquè la poma maca valgui més diners. Això és la finalitat que està feta aquesta llei. És a dir, el no haver-hi pomes lletges al mercat barates, doncs obligues a que el pobre hagi de comprar pomes maques i pagar-los el preu que marca el mercat.
Sí, perquè al final potser seríem més que compraríem aquestes pomes lletges, perquè al final la poma, si la peles, de dins està bé.
Està bé, sí, però clar, la normativa europea diu que les pomes aquestes no es poden comercialitzar en el públic. Només serveixen per fer suc o compota, per tant, però bueno, és estar, ja jo he pagat aquestes multes i amb la cosa més curiosa, aguanta, si tu dius que no et queixaràs i no reclamaràs, te fan un 40% de descompte.
Sí, això passa a més àmbits, també.
A més àmbits. Doncs mira, ja està fet. I ara pues, toca venir Nadal, toca oblidar-nos dels mals i menjar, sobretot, fruita i verdura. I una de les fruites, no sé què ens queda de temps, que volia dir-te, perquè la gent ja ho coneix tot, però que és molt típica de Nadal, tot i que en tenim tot l'any, però per Nadal se'n consumeix molta més, és la pinya americana.
Mm-hmm. Parla'ns d'aquesta pinya americana, Pere. Quan...
Mira, avui dia, com que molta gent ja ho veu en vídeos, suposo que els algoritmes, si tu t'agrada la pinya, t'arribaran coses de pinya, és una planta com una carxofera, perquè us feu una idea. És la més semblant a la carxofera, però en comptes de tenir diverses carxofes que floreixen, floreix una sola pinya, i aquesta pinya, quan està madura, es talla i es posa al mercat. Què passa amb la pinya? Que no tothom es pot permetre de menjar pinyes acabades de collir. Bé perquè no estàs a Costa Rica, bé perquè no estàs a l'Àfrica, o bé perquè no estàs al Brasil.
Clar.
Països, per exemple, de que en produeixen moltes. Llavors, arriben aquí verdes. Els han de collir verdes i no maduren pas fora de la mata i arriben aquí pues, que fa un mes que estan collides. Això seria la pinya, la clàssica, la normal, que trobareu pràcticament arreu a tots els súpers. Aquesta, i llavors, la pinya especial, que t'ho pots permetre, jo ho dic un cop l'any, és la que nosaltres venem ara, no pas en majoria, però una petita part, és la pinya collida madura i que la transporten a les bodegues dels avions quan no omplen de passatgers, doncs la pinya els hi paga aquest passatge, aquest querosè d'anar d'aquí a allà, doncs es paga amb palets i palets de pinyes que arriben al mercat de Catalunya amb avió que fa 3 dies que està collida. Clar, això, aquesta pinya és 4 vegades més cara que la pinya normal, però no té res a veure. És com si una vegada a la vida tu et diguessin, mira, en comptes del teu Fiat Panda o del teu Seat Ibiza, te deixo que condueixis un Rolls Royce, o un Mercedes d'aquells tan cars. Clar, es nota molta diferència. Però bueno, jo dic, una vegada a la vida tu la pots provar. Hi ha gent que s'ho pot permetre i en compra, només compra aquesta, perquè és molt més bona que les altres pinyes. La pinya madurada, el que diguem, en la planta, que és el que jo sempre defenso, que és molt més bona la fruita madurada en l'arbre, però no sempre, per desgràcia, ens ho podem permetre. No sigui perquè no tenim temps, o sigui no ho trobem, i hi ha diverses causes que no ho podem fer.
Clar, perquè aquestes pinyes, Pere, entenc que aquí no es cultiven, no?
No, necessito un clima tropical. Necessito un clima d'unes temperatures que no faci mai fred i que preti la calor i molta humitat. El lloc ideal per aquesta pinya és el Carib i també al Brasil. I llavors en feia de molt bona, però saps que l'Àfrica és un continent tan inestable. Jo me'n recordo, quan era jove, n'arribaven de boníssimes, de pinya de Ghana, aquests països de tota la franja equatorial de l'Àfrica, els que tenen aigua, doncs era un cultiu que arribava a través de França, però es veu que amb els clans i les tribus i tot això que m'expliquen els nois que treballen a casa, que a l'Àfrica diuen Àfrica gusta mucho pelear, no sé què passa, però no se'n surten. I allà hi havia molt bones pinyes, tant o més bones que les de Costa Rica. Però allà el que vol la gent, els comerciants, que negocien amb pinyes, és estabilitat, i que quan demanen 2, 3, un camió de pinyes, els hi puguin servir, cosa que no era possible a l'Àfrica.
Clar. I tot i que no sigui una fruita d'aquí, s'ha convertit una mica en un indispensable, no?, de les taules de Nadal, perquè la pinya és molt, molt típica dels
àpats. Sí, la pinya és molt agradable de menjar, amb aquella acidesa que té, i la veritat és que no solament a les taules de Nadal, sinó, jo diria, en els hotels. En els hotels, si viatges i vas amb hotels, en l'esmorzar és difícil que no trobis pinya. Pinya, i no pinya en conserva, pinya pinya natural feta, feta que no és bona com la d'avió, però bueno, ja està bé, ja és bona. Perquè hi ha marques i marques. Hi ha marques que cullen la pinya a més al punt que altres, tot i vinguent amb vaixell, encara hi som a temps a menjar-se i són prou bones.
I Pere, ja per anar acabant, té propietats aquesta pinya americana?
Home, molt, com tota la fruita. Jo no diria ni més ni menys, però la quantitat de vitamines que porta la fruita i fibra. És a dir, això és molt saludable. I no engreixa. És a dir, engreixaria si posessis pa i si posessis sucre. Però la pinya normal, tal qual, no engreixa gens i és molt i molt recomanable, com totes les fruites, eh? No més que una poma, no més que una taronja. Però jo diria igual.
Per tant, aquests dies que venen àpats de Nadal molt copiosos, posem-hi fruita, no, Pere? Perquè ens ajudin a baixar una mica.
Fruita, sí. La setmana que ve, si vols, te parlaré de les fruites que es consumeixen a part de la pinya, més aquests dies de Nadal.
Pere, això ho haurem de deixar pel gener, que aquesta és l'última setmana del programa.
Doncs, fantàstic. Ja ho dic ara, que la fruita que més es consumeix aquests dies, és, a part de la pinya, és la mandarina, que està en el seu millor moment.
Per tant, pinyes i mandarines per aquest Nadal. De fet, les mandarines suposo que tothom ja n'està comprant per alimentar el tió amb les peles.
També. I tant, el tió, a veure si ens portarà forces regals aquest any.
Exacte, esperem que vagi molt bé i moltes gràcies, Pere, per explicar-nos primer tot això, tots aquests problemes que us trobeu amb les normatives al camp, que a vegades són, com deies, no?, fetes des d'un despatxos i que no tenen en compte la realitat que es viu al terreny. I després, moltes gràcies per explicar-nos tot això sobre les pinyes.
Molt bé, una abraçada a tots els oients i que passeu molt bon Nadal i cap d'any.
Igualment, Pere, bones festes.
Bones festes.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
L'Anxova Milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 12:45 del migdia al més calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972 77 10 00. 972 77 10 00.
I ara que passen 3 minutets de 12:45, més o menys, és hora de fer el vermut amb en Paco Torres i avui ens acompanya Sandro Giacobbe amb aquest vermut musical.
El vermut musical amb Paco Torres.
Hola, com estem? Avui en el vermut musical Sandro Giacobbe. Nascut a Gènova el 14 de desembre de 1949, amb el nom de Santino Alexandro, conegut artísticament com Sandro Giacobbe, va ser un cantautor italià. El seu estil romàntic, melòdic, molt emocional. Va començar la seva carrera musical a principis de la dècada de 1970, arribant finalment al seu primer èxit en 1974 amb el tema Senyora meva, Senyora mia, que es classificà entre els 10 primers de la llista de senzills més venuts a Itàlia. El tema El jardí prohibit, versió en castellà, va arribar al número 1 de les vendes a Espanya en l'any 1976. En aquest mateix any va participar en el Festival de San Remo, classificant-se en tercera posició amb la cançó Els ulls de la teva mare. Altres èxits com L'Overrei i Serà la nostàlgia de l'any 1982. S'ha dedicat especialment a concerts en directe i a iniciatives solidàries. En el 2003 va quedar segon en el Festival Internacional de la Cançó de Viña del Mar. Ha estat en actiu fins al 2025, en què va morir el passat dia 5 de desembre a l'edat de 75 anys, a Gogonno, Itàlia, a causa de càncer de pròstata. Escoltarem per Sandro Giacobbe El jardí prohibit.
me rogaba que le diera vida. Comí del fruto prohibido, dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia. Mi cuerpo fue gozo durante un minuto, mi mente lloraba tu ausencia. No lo volveré a hacer más, no lo volveré.
Aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3 euros i mig. Segueix-nos a Instagram a Dijous de Tapes. M'enllaparàs els dits.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
Parlem de salut.
I aquesta setmana al Parlem de Salut rebem l'Oriol Pérez, fisioterapeuta del Centre 4 Elements. Bon dia, Oriol.
Bon dia.
Avui hem convidat l'Oriol perquè volíem parlar del mal d'esquena. I comencem una mica pel principi, Oriol. Quan parlem de mal d'esquena, a què ens referim?
Mal d'esquena pot ser tota aquella patologia, ja sigui a causa d'una mala postura, que normalment ve derivada d'això, o un mal gest, també pot ser, una mala posició, que ho tenim el dia a dia. Normalment, el 80% de pacients que rebem a clínica diria que ve degut a un dolor d'esquena.
Llavors, l'esquena és tot, no? Des de les cervicals fins a les lumbars, entenem?
Sí, normalment quan ve un pacient amb dolor d'esquena no només tractem allà, a la zona, per exemple, si li molesta cervicals o lumbars, no només tractem aquella zona, ja que l'esquena és un conjunt muscular i la tractem com un... com és això, un conjunt, la tractem tota, però sí que ens podem parar, incidir més a la zona de dolor i que té i tratar-la amb major profunditat.
I quins són els motius que ens poden provocar un mal d'esquena?
Motius són diversos. A la clínica d'ara, per exemple, tenim molt pacient que s'ha quedat, el típic pacient que diu que s'ha quedat clavat, que no és ben bé així, però que ara ja ens entenem. I de motius pot ser diversos, pot ser, ja et dic, com una mala posició, normalment una càrrega excessiva d'esforç, que normalment per feina o per motius també esportius, ara està molt de moda això del crossfit, però normalment ve d'això, o una mala posició, o que hagi fet un sobreesforç.
Llavors, aquells mites, no?, que a vegades ens diuen que el calçat ens pot interferir el mal d'esquena, això és veritat?
Sí, i tant. Calçat, sobretot, tractar amb podòleg i fer un estudi de la marxa, jo crec que és molt important quan comencem a patir, sobretot més de la zona lumbar, tema de ciàtiques, superimportant. Conec molta gent que arrel de venir a mi hem derivat i hem fet treball amb podòlegs i arrel d'això ho hem pogut solucionar bastant bé i crec que és superimportant també quan patim un dolor lumbar fer una mica de control postural, d'avaluar bé el tema postural amb el pacient i arrel d'així doncs, poder-ho derivar i trobar entre tant per mi com l'autora com a podòleg una solució per a aquest pacient.
Perquè quins serien els calçats més idonis per evitar el mal d'esquena?
Sabata, rel de tacó, calçat tou, un calçat que tu trobis confortable, que tingui una bona sola, que sigui tova, i si tot i així veiem que, com et comentava, casos de ciàtica que no milloren, després ja a derivar a podòleg, a mirar un tipus de plantilla ortopèdica que li pugui funcionar en aquest pacient i a partir d'aquí segurament començarà a notar millora.
I parlem ja, quan ja tenim el mal d'esquena, ja no l'hem pogut prevenir, què podem fer per alleujar-lo?
Depèn de quin tipus de mal d'esquena tinguem. Si tenim una patologia on tenim algun tema inflamatori, arrel de columna, arrel de cossos vertebrals, el que hauríem de fer en aquests casos, sobretot, és primera setmana de repòs, baixar aquest tipus baixar aquesta inflamació, controlar-la i a partir d'aquí començar a fer una mica d'esport perquè tota aquella zona que està al voltant d'aquella inflamació que tenim en aquell cos vertebral doncs comenci a agafar una mica més de to i que serveixi una mica més de protecció per a aquesta vèrtebra i així doncs que no la fem treballar tant.
Per tant, aleshores es tracta de combinar-ho una mica, no? Fer una mica de repòs, com deies, però també suposo fer exercici per tonificar la musculatura.
Sí, està clar que sobretot en una fase primerenca de la lesió, sobretot quan tenim alguna zona o un cus vertebral, com parlàvem ara, inflamat, sí que és important fer una mica de repòs, però a partir d'aquí, quan aquesta inflamació baixa i fer un control amb nosaltres, el fisio, també pot ser amb el metge, doncs després començar una mica a tonificar la zona perquè totes aquestes estructures que hi ha al voltant d'aquesta inflamació puguin començar una mica a agafar més to muscular i a partir d'aquí doncs que no treballi tant aquella zona i repartir una mica més la càrrega de pesos. Jo sempre recomano 2-3 dies després, inclús a vegades fem una setmana un control per veure com està aquesta persona i a partir d'aquí doncs començar a reprendre l'activitat física poc a poc, sempre mirant molt càrregues d'aquesta persona i controlant molt l'exercici i quins tipus d'exercici podem fer i quins tipus d'exercici no podem fer. Sí.
Clar, estava pensant, quan hem d'anar al fisio quan tenim mal d'esquena? Quin és el moment de dir, ara és el moment per anar-hi?
Just quan tenim la mal d'esquena és el just el moment d'anar-hi. Perquè si ja, jo sempre dic el mateix, quan més tardes a tractar una patologia, un dolor, etc., més tardem a reparar-ho, vale? O sigui, més tardem a que la persona torni a estar amb el seu estat normal. Quan tenim la típica clavada que diu la gent o el típic dolor que he notat una tirada aquí a la lumbar, és el moment d'anar-hi. No deixis que aquest dolor s'apoderi gaire de tu, perquè després sí que tardarem molt més a que aquest dolor desaparegui.
Llavors, a vegades per alleujar aquest dolor a casa també podem utilitzar escalfors o quins mètodes podem fer servir?
Sí, depèn del tipus de lesió també, sobretot quan parlem de dolor d'esquena el típic que normalment ens deien de petit, de posar escalfor, d'utilitzar esterilla o una bossa d'aigua calenta o ara és molt comú el sac de llavors, de pinyols. Sí que és important però no et solucionarà la vida. O sigui, és un remei casolà que segurament s'ha fet de tota la vida, però no et solucionarà res ni t'impedirà. O sigui, el dia següent poder sí que has notat una mica de millora, però al cap de les hores estaràs mitjanament igual. Existeixen moltes altres tipus de tècniques amb nous tractaments que també utilitzant calor, com per exemple és la radiofreqüència, doncs ens ajuda molt més a baixar aquest to muscular, a desfer aquest tipus de rigidesa, a baixar aquest tipus d'inflamació i accelerar aquest procés de recuperació perquè la persona doncs estigui el més aviat possible bé.
Mm-hmm. Per tant, podem utilitzar-los, però sempre és important anar al fisioterapeuta per veure quina patologia hi ha, no?
Sí, és crucial. Jo crec que de massatge o digue-li com vulguis, teràpia manual o tot tipus de tractament, jo crec que la majoria de fisios ho saben fer, però podem anar bàsicament a avaluar el tipus de tractament i saber diagnosticar bé, perquè jo crec que això és el que manca una mica, sobretot a un físic que comença a treballar nou, o és superimportant saber avaluar bé, fer testos de valoració, no només és anar al físic i fer-te un massatge, hi ha moltes més coses, hi ha moltes més tècniques a fer. A cap i la fi, si tu quan et ve una persona clínica tu no la saps valorar bé i tu no la saps diagnosticar bé, tot el que facis després moltes vegades no et servirà de res. O sigui, i és així, i passa amb dolors d'esquena com passa amb tot altres tipus de patologies.
Deies, anar al físio no és només que et facin un massatge, hi ha moltes altres tècniques. Quines tècniques apliqueu?
Testos de valoració, principalment comencem per aquí, hi ha infinits testos de valoració. Jo, per exemple, la primera visita que faig amb el pacient soc bastant pesat, per així diguem-ho. Hi ha moments o hi ha dies que a primera visita hi ha poc temps de manipulació o poc temps per realitzar segons quin tipus de tècniques, perquè hem de ser bastant precisos per anar a buscar allò que li fa mal al pacient. Ja et dic, a través de testos, a través de palpació, molt important, el típic metge que et rep a consulta, que et diu que t'ha passat però no et palpa ni et valora ni et mira, ja li pots explicar tu la missa de la meitat que mai sabrà el que t'ha passat, ni el dolor que tens ni la sensació que tu tens d'aquest dolor. I això primerament jo crec que és superimportant, saber valorar bé i saber diagnosticar bé el pacient, perquè a partir d'aquí tot el que faràs després servirà o no per res.
Tornem una mica al mal d'esquena. El mal d'esquena va sempre lligat a la salut o també pot anar lligat al fet de fer-se gran, a la vellesa?
Bueno, sí que hi ha un tant per cent de gent que, sobretot gent d'edat adulta, gent de tercera edat, que sí que és veritat que a través de la famosa artrosi doncs comencen a patir dolors d'esquena, ja que el cos està bastant més desgastat que el normal, i arrel d'això doncs comencen a patir dolor. Però no és un dolor ni molt menys inflamatori ni molt menys diguem-ho greu d'alguna manera. Si es tracta amb una fase primerenca és un dolor que podem pal·liar bé, i després amb aquest tipus de pacient en el que solem fer jo, sobretot en el meu cas, és donar-li, quan ja li ha baixat aquest dolor, començar a pautar sessions mensualment, fer-li un control més, o sigui, més pautat, més a curt termini, perquè no deixar que la persona se li apoderi aquest dolor i així tractar-lo amb més freqüència.
I ja per anar acabant, si no volem haver de venir a la teva consulta, què podem fer per prevenir el mal d'esquena?
Bueno, primerament segurament, si jo crec que l'essencial de la vida és cuidar-se fent esport i menjant bé, això va molt de la mà, ja que jo puc fer molt d'esport però no puc tenir una bona alimentació i tampoc em servirà massa de res des del meu punt de vista. Si algun cop que ens faci mal l'esquena perquè, no sé, treballem tenim una feina molt dura físicament, com per exemple obrers o lampistes que tenen molta feina, que no paren, molt sol·licitats, sí que és veritat que aquest tipus de gent sí que hauria de mirar durant el seu dia a dia fer una mica més d'esport, sobretot quan acaba de fer aquest esport estirar bé, que la gent no sol estirar, molt important, sobretot al final, mai al principi, que això la gent té molt de liu, estirar sempre al final i mai al principi, i portar una vida el més saludable possible de tema d'esport i alimentació, que això jo crec que és l'essencial. A partir d'aquí sí que pots tenir algun tipus de lesió, pots tenir un mal d'esquena perquè hagis fet una càrrega excessiva a la feina o estiguis fent esport. Crossfit és molt lesiu, però no hi entraré. I penso que a partir d'aquí, doncs, aquest tipus de persona, doncs, el que ha de fer és portar aquest estil de vida saludable, cuidar-se bé, vigilar, no carregar excessivament masses pesos, i més segons l'edat, i a partir d'aquí això, portar un bon nivell de vida saludable.
Doncs moltes gràcies, Oriol, per venir avui al Més Calent a l'Aigüera per anar-nos del mal d'esquena.
Moltes gràcies.
No coneixes el Centre Mèdic Integral 4 Elements?
4 Elements és salut i benestar. Som especialistes en medicina familiar, estètica, capilar i tot allò que afecta la teva salut, bellesa i benestar.
4 Elements. Ens trobaràs a l'avinguda Ave Maria 29 de l'Escala.
Més info a www.4elementsmed.com o al 674-201-432.
4 Elements. Viure bé, sentir-se millor.
L'home que treballa fent de gos a les festes infantils treu la pols a la disfressa. Puja el Seat Panda trotinat que avui quasi ni s'ha engegat i no pot mai passar de quarta. Avui l'ha contractat una família benestant de la ciutat que viu a la part alta. Para i fa 10 euros de benzina, que no en té pas per més, i fa un vistasso a la revista. L'home que treballa fent de gos a les festes infantils, aparcar sempre li costa. I amb el temps que fa de gos, encara es posa nerviós, truca i espera resposta. I romp a la festa amb un pastís, canta cumpleaños feliç, i li va d'un pèl no caure. Fats amb globus de colors, i una espasa de Star Wars, i l'os i flors, i un dinosaure. L'home que treballa fent de gos a les festes infantils fa un senyal a la mestressa que el convida a prendre un cafetó mentre li firma el taló. No troben tema de conversa. Ella me l'agafa de la mà i el porta al quarto de planxar. Ell de lluny sent la mainada. Petons i americanes. L'home que treballa fent de gos marxa com si fos famós mentre veu arribar el pare. L'home que treballa fent de gos els fa feliços a tots, veu canalles i una mare. L'home que treballa fent de gos a les festes infantils no sap pas què coi li passa.
Gira els ulls cap al retrovisor, la dona abraça aquest senyor, amb l'amor ell no hi té traça. Mitjons, petons i
americanos,
mitjons, petons i americanos,
i un os i flors i un...
I per acabar el programa d'avui, deixeu-me recordar-vos que tenim oberta el sorteig, la llista, pel sorteig de l'anxova milionària del número de loteria que farem demà a 1:15. Si voleu participar-hi, podeu trucar-nos al 972-77-1000. 972-77-1000. Us apuntarem en aquesta llista per participar a l'últim sorteig de l'any. És l'últim sorteig que farem aquest 2025. I el número podria ser vostre si hi participeu. I ara sí, per acabar el programa, avui acabarem amb un poema que ens porten la companya Montse Balada i la seva colla d'embaladits. Avui ens reciten el poema La nit de Nadal.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Què us sembla si sentim un poema que parla d'una nit molt especial? La nit de Nadal. El sentim?
Hola, me'n dic Victoria Castillo. Vaig a l'escola Escocetans de Cunit. Aquest any estic fent quart de primària. El poema que he escollit se'n diu com a títol La nit de Nadal. L'he escollit perquè m'agrada la nit de Nadal. A la plaça hi ha un fanalet, brilla fort com un estelet. Els finestres van cantant llum de colors il·luminants. Els infants juguen contents, esperant regals i moments. A la taula hi ha calor, famílies plenes de bon cor.
Moltíssimes gràcies, Victòria. Gràcies per escollir aquest poema i per recitar-lo amb tant d'amor. Aprofitem aquest moment per desitjar-vos un bon Nadal, embaladits. I gràcies per estimar, amb tant de carinyo, la poesia infantil. Adeu!
Adeu, embaladits!
Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
Els empaladits ens deien que els encanta la poesia i a nosaltres també, i més ara que se'ns acosta Nadal i els infants ens recitaran els poemes que han après a les escoles. No deixeu de perdre aquesta tradició de recitar el vers de Nadal, que sempre és molt bonic aprendre poesies noves. I amb aquest Embaladits avui posem el punt final al programa del Més Calent a l'Aigüera. Ens retrobarem demà amb nous temes i noves converses. Moltes gràcies per acompanyar-nos al llarg d'aquesta horeta i que acabeu de tenir un molt bon dia.
El Més Calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A l'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3 euros i mig. Segueix-nos a Instagram a Dijous de Tapes.